cosa, estimades. Parlem de drogues? L'addicció és una malaltia i un problema social, però també és un símptoma de la societat en què vivim. Tenint en compte que Espanya és líder mundial en consum de benzodiazepines, en consumeix el 7% de la població, i que qui més qui menys té una mica quan arriba el cap de setmana es llança als bars a beure i esnifar, també liderem el consum de cocaïna, potser és hora de parlar de què ens passa, de com busquem ajuda, de com ens evadim o ens mediquem per seguir sent funcionals. Sigui com sigui, la frase que més es repeteix al meu voltant és «tothom està fatal», i qui més qui menys recorre substàncies o a tractaments per fer-se el camí més suportable. Què impulsa la gent a drogar-se? Hi ha connexió entre el consum de drogues i la inaccessibilitat a la teràpia i la salut mental? Quines són les drogues que més afecten els joves avui en dia? Com els afecten? Per què les prenen? A qui li interessa que la gent es drogui i a qui no? És hipòcrita condemnar unes drogues i no unes altres? Soc Alba Riera, benvingudes a La Turra.
Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau.
Vinga, doncs comencem aquesta tertúlia sobre drogues i també conductes addictives. I per fer-ho m'acompanya al meu costadet la Cristina Rossillo, psicòloga especialitzada en gestió emocional, addiccions i dol. Benvinguda, Cristina.
Gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Al seu costat i a la punta de tot tenim el Jordi Gómez, també conegut com a Xicletol, si no us esteu equivocant.
Hola.
Comunicador, creador de contingut, agitador i expert en cultura pop. Benvingut, Jordi.
Gràcies, Alba.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. A l'altre costadet hi tinc a la Maria Alba, comunicadora digital, activista i periodista de formació. Benvinguda, Maria.
Hola.
I a la punta de tot hi tenim el Pol Vergara, tècnic en prevenció de les drogodependències i addiccions sense substància a Asaupam.
Un plaer, moltes gràcies.
Benvingut, benvingut. Si jo no tinc entès malament, existeixen les drogues legals i les drogues il·legals. Mm-hmm. Seria una mica així. Sí. Em podríeu dir quines són les principals diferències?
Jo diria, bàsicament, que unes estan entrant dins del marc legislatiu i altres no, però en termes de com afecten el cos a les conductes i a la identitat, diria que totes passen una mica pel mateix procés.
O sigui, no hi ha diferència en els riscos, per exemple?
Evidentment, hi ha algunes que són molt més agressives, no? I entenc que per això moltes no estan legalitzades, però...
O regulades.
Sí, o regulades. Però a nivell d'afectació conductual o física, diria que més o menys ja hi ha ahir.
Hi ha ahir, no, perquè jo diria que les drogues legals, com per exemple l'alcohol, té uns índexs de destrossar famílies gairebé paral·lela o inclús per sobre de drogues dures com la coca, no? Que és il·legal. Llavors jo crec que aquesta cosa és el gran meló, no? de les substàncies addictives, que hi ha algunes que les podem comprar al supermercat i que pues, això, estan normalitzades i obres al diari, hi ha un munt d'assassinats, no? De gent que se la pega amb el cotxe i el pots comprar al súper. Llavors, que aquest és, em sembla, que el gran debat, no?
Mireu, Espanya és líder europeu en consum de cocaïna, de cannabis i també de benzodiazepines. Vale. Diríeu que també hi ha diferència en la percepció social de la gravetat, les addiccions i de les drogues? Perquè benzodiazepines, cocaïna, cannabis... Bueno, potser dius benzo, cocaïna, que greu, cannabis, no ho sé. Hi ha diferència en la percepció social?
Bueno, jo crec que sí que hi ha una... O sigui, la percepció del risc, almenys en joves, la veig molt diferenciada en el tema legal o il·legal. Més que res també perquè, al final, el concepte de droga està associat a una sèrie d'idees que la persona pot tenir al respecte. O sigui, hi ha un tabú, hi ha un estigma darrere, i el que comporta, al final, és que pot comportar desconeixement. I, al final, les benzos, ara actualment, des del boom que hi ha hagut de poder parlar de salut mental, també s'ha vist que els índexs de prescripcions en temes de benzodiazepina s'han crescut molt. També una mirada de gènere de que es feminitza molt el tema del consum de benzos com a solució que hi ha de qualsevol malestar que hi ha, solució farmacològica, quan l'abordatge hauria de ser més integrador, més multidisciplinar, no únicament fer un enfocament a la pastilla.
Llavors creus que sí que hi ha diferència en la percepció social? Les benzos es perceben menys perilloses?
Sí, sí, perquè al final també, per exemple, hi ha una cançó de Young Beef que parla del Trankimazin, parla del Xanax, i al final també, quan es fa aquesta música melancòlica al respecte, al final tu estàs tenint una informació. Al final la cocaïna tens la informació com... Quan penses en drogues et surt el combo cocaïna-marihuana, per exemple. Però la realitat social de com de proper pot estar aquella persona és diferent.
Tu com ho veus tot això, Maria?
Jo estic d'acord amb el que diu. La veritat és que penso que quan he dit abans estigma em referia una mica a això, no? O sigui, jo tinc moltes amigues, incloent-me a mi, que prenem medicació psiquiàtrica i a vegades és com... ja ho portem una mica des de la naturalitat i l'humor, com, ai, mira, la pastilla, no sé què, ui, estic molt boja. Però també és una manera de lidiar amb això, perquè és com, hòstia, porto molt de temps prenent això, no sé fins a quin punt ho puc deixar, que això ja ho explicaré més endavant.
Ja m'agradaria no prendre-ho.
Ja m'agradaria no prendre-ho.
Sí, sí.
I en canvi, altres substàncies, com la coca, per exemple, que es veu pitjor, pues, potser vas de festa en no sé què i no ho comentes tan obertament, no? Saps que ja se't pot jutjar, segons quina persona posés ho demonitzarà més, també per la gravetat de la... que s'entén que hi ha una més gravetat i més afectació i pot ser més addictiva, però...
Ho veus igual?
Bona pregunta. No ho veig, no m'atreviria a emetre un judici sobre això ara mateix, però, per exemple, jo amb 16 anys em donaven diazepam per anar a l'institut a les 8 del matí. I a mi això, doncs, no em sembla que jo hagués d'estar prenent un diazepam dormint a la classe, no atenent a la classe, a més amb l'enleguit de, hòstia, m'estic dormint aquí i, no, i m'està mirant tothom.
Mira, Maria, ara anem a la teva història, però precisament que trobes aquest tema, l'ús d'antidepressius en menors d'edat ha augmentat més d'un 250% en menors de 15 anys entre 2020 i 2023 a Catalunya, que és una barbaritat. Què ens diu aquesta xifra? Què significa tot això?
Jo crec que com a societat estem fent malament moltes coses, no? I això és un reflecte. Amb la pressió assistencial que tenen els metges, la salut pública, moltes vegades es pensa que la solució... Bueno, no és que es pensi, és que l'únic que poden fer per tema de temps, de poder dedicar al pacient i de solucions immediates és prescriure un medicament. I temes com poder oferir atenció psicològica, un espai comunitari on puguin compartir, queda totalment aïllat.
O sigui, al final... els i les joves, que bueno, no sé si ens podríem incloure també com, sí, com joves, sí. Jo crec que m'incloiria també, estem en una situació de precarietat social que al final també la informació també ens porta a entendre que hi ha un sistema aquí al voltant que ens fa tenir com aquesta precarietat, com un estrès constant que tampoc ens costa, o sigui, ens costa molt identificar la causa que ens crea el malestar perquè està com difós, és molt abstracte, i per això podem veure que la solució que ells fan és un parche que es pot dir antidepressiu, es pot dir benzodiazepina, els fàrmacs neurolèptics, al final tenen, o sigui, són com parches que es posa però no es va a l'arrel del problema. Per això, si hi ha una conducta manifesta ara, que és el consum d'alcohol, però després, o el consum de benzos, o el consum d'oxinitrós, que era conegut com el gas de la risa, que té diferents noms al respecte, està parlant de que ara mateix el jovent, l'evasió que vol haver és més... vull deixar de sentir encara que sigui per un moment aquest malestar, que tampoc entenc d'on ve com a tal, perquè em costa identificar la causa.
Jo crec que el món actual en el que estem vivint sempre hi han passat coses, però l'hiperestímul, la rapidesa, la immediatesa, o sigui, per mi és una causa molt gran del malestar. O sigui, haver d'estar completament tota l'estona informada de tot, respondre tot ràpidament i no tenir temps per una mateixa, per asseure's amb els propis pensaments, ja genera una dinàmica que quan t'hi estàs amb els pensaments o penses en la validació externa o com encaixar a la societat, és com, no puc amb això ara.
Però clar, jo sempre quan escolto això i reflexiono també penso, tampoc tenim temps ni de canviar la societat i malauradament és molt difícil canviar el ritme de vida que portem, sobretot si som persones que vivim a la ciutat, etc. Si el malestar de base, com tu deies, no es pot canviar, potser haurem d'acceptar que en els futurs anys cada vegada la gent prendrà més drogues legals o més medicació associada a trastorns mentals, perquè a la vegada jo tinc amigues també que es mediquen i no diria els he salvat la vida, però gairebé, o sigui, literalment, els ha millorat la vida. Sí. I això és així.
Sí, sí, sobretot si ho utilitzes com a eina. Jo comparo molt la medicació psiquiàtrica, que també he passat per diverses èpoques que n'he hagut de prendre, com una crossa.
Exacte.
M'he trencat tal múscul, no sé, tal os, i m'he posat una crossa o una vena, el que sigui, una pròtesis. Però he anat a rehabilitació mentrestant, no? A fer exercicis de recuperació, no? De tota la vida. Així que jo ho visc així, però sí que és veritat que en l'imaginari col·lectiu, igual que hi ha molt estigma amb la imatge que s'assigna a les drogues dures, no?
La persona fent-se una ratlla.
Les pel·lis, no? El yonqui de la jeringuilla, també. Amb les medicines psiquiàtriques, que també poden generar addicció, igual que també pot generar addicció un munt de comportaments del nostre... de la nostra modernitat, com treballar, comprar o consumir cossos, vale? Que també són comportaments obsessius que crec que hem de tenir en compte, doncs també genera estigma. O sigui, jo crec que...
Jo em medico.
I és molt trist perquè tu ara plantejaves, Alba, un escenari que és potser haurem d'acceptar que creixerà el consum i que serà la nostra realitat per estar vives i funcionar i no perdre i tirar. A mi m'agradaria dibuixar una més esperançadora, però si és així... Si això és el que ha de portar a que no hi hagi tant estigma, perquè encara et segueixen veient com feble. És en plan, no, és una crossa que utilitzo per estar millor i després m'he de remengar i agafar el fang i treballar tota la merda que hi hagi en el nucli, no? Però em fa molta ràbia que hi hagi aquesta percepció que ets dèbil perquè et mediques.
De fet, jo m'ho preguntava i no sé si hi ha més estigma en les drogues legals o en les drogues il·legals a l'hora de dir, vale, doncs jo em drogo, jo surto de festa, i quan surto de festa em foto una droga il·legal, a dir, jo ara mateix estic prenent doncs, un tractament, una medicació, una droga legal associada a un trastorn mental. Jo no sé en què hi ha més estigma.
És una bona pregunta.
Jo diria, depèn de la condició d'etiqueta diagnòstica que es posa. O sigui, parlar potser d'ansietat a dia d'avui també està més normalitzat, perquè al final és un concepte que al final tothom més o menys
associat pot dir. Associat a un malestar contemporani.
Estrès, però si parles de si hi ha un diagnòstic, perquè al final crec que també a vegades l'enfocament que es fa des de la psicologia, que és fiqui una categoria diagnòstica i treballo des del diagnòstic i no des de la persona. Aleshores, si parles de bipolaritat o si parles d'esquizofrènia, el concepte social atribuït a aquest diagnòstic és molt més diferent que parlar, per exemple, d'ansietat.
Jo prenc antipsicòtics i sona fatal.
Sona
horrible. Primer de tot, no passaria res per tenir una psicosi. Això ho deixo sobre la taula. Els prenc pels pensaments obsessius, per un patrons de TOC, de trastorn obsessiu compulsiu, que passen des de petita. I m'és molt més fàcil dir que prenc antidepressius o ansiolítics que antipsicòtics. Llavors ja és com, quina és aquesta jerarquia? Quina és aquesta jerarquia, no? Això és el que tu estaves dient. Però, no sé, també crec que el judici sobre un tipus de droga legal o no legal també és intern. I jo he transitat diverses etapes. O sigui, d'adolescent era incapaç de dir que prenia medicació perquè era com la rara avis. I... ara em passa com al revés. O sigui, m'he acostumat tant a prendre medicació i tinc, això jo, tinc persones al meu entorn que em prenen, inclús si no la tenen receptada, que ja és com normal.
Ho has integrat.
Sí.
Mira, Maria, em quedaré amb tu, perquè abans ens explicaves que des de ben joveneta, que tu ja prens medicació, si no tinc entès malament i si no corregeix-me, tu et van receptar unes pastilles amb 14 anys, no? Aquí va començar.
Sí.
Com va anar això?
Sí. Amb 15-16 em van diagnosticar anorexia nerviosa, malgrat ja la patia des d'abans, però el diagnòstic sol arriba més tard.
Sí.
I, o sigui, directament vaig anar a una psiquiatra, no vaig passar per teràpia, i molt poc després vaig estar ingressada a un hospital. I ja, no sé si era per protocol o per lo que fos, però em van receptar medicació molt ràpidament.
És a dir, no has parat de medicar-te, diguem-ne.
100% en cap moment. Per això tinc una perspectiva una mica des de... em fa una mica de ràbia. Entenent que és una ajuda, a mi personalment em fa ràbia per la meva història.
Després d'estar tants anys prenent pastilles i prenent medicació, et consideres dependent?
Sí. Sí, totalment. A vegades, quan em poso... quan m'enfado molt, dic que m'han fet dependent. Perquè jo tenia 15-16 anys. Jo no vaig decidir prendre medicació. I era per a la meva ajuda. Però tampoc em van explicar de quina manera es faria. I quan ja tenia una edat suficient i una estabilitat mental, de salut mental, bona com per dir, ara ja vull deixar-ho, hòstia, doncs no puc deixar-ho de cop jo sola perquè no m'aixeco del llit del síndrome d'abstinència que tinc. Fer-ho de forma progressiva és la idea, però cada cop que anava a una visita del psiquiatre, privat no, perquè bueno, no tinc aquests diners, és extremadament car. era com... El professional era un cada cop diferent, no et podien fer un seguiment continu, tu tampoc t'hi senties a gust... I era com, bueno, llavors algun dia ho deixaré, llavors et comences a pensar, llavors el problema sóc jo. O sigui, no les puc deixar perquè em tornaré molt inestable i no sabré enfrontar les meves emocions sense això, però llavors qui sóc jo en realitat?
Clar, o sigui, llavors diries que no t'has acabat de conèixer mai a tu mateixa, clar, sense medicar-te, o això ets el que et fan passar?
I d'adolescent i de primers anys de la vintena, que és com l'etapa on et coneixes més. Mhm. Jo em fa molta em fa pena això, però he lluitat molt per conèixer-me.
Tu com a psicòloga que més et dediques i estàs especialitzada en addiccions, et trobes casos com els de la Maria, de persones que volen trobar altres vies també per sanar-se, per curar-se, però a la vegada també són dependents de la medicació.
Hi ha de tot.
I com ho tracteu, això?
Hi ha el perfil de persona que no s'atreveix a deixar-la, perquè avança una època terrible de síndrome d'abstinència, molta tristesa, molt, bueno, una situació molt complicada. Hi ha gent que li té una por a la medicació i moltes vegades m'ha fet gràcia perquè poso l'exemple de la medicació són unes crosses que estaran durant un període de temps determinat i després deixarem. I després hi ha un perfil, cada cop vull pensar, sent optimista, que entén que és una ajuda i que, bueno, acompanyant, explicant per què, juntament amb la psiquiatra, donant sempre l'opció al pacient de que ho faci o no, perquè per sobre de tot està l'ètica de que el pacient pugui escollir quin tipus de tractament vol fer i estigui totalment informat.
Jo, en el tema de... O sigui, des del pla teòric sí que estic d'acord amb el qual el tema de la crossa, el que passa que si el seguiment a la salut pública, gent sense recursos, i que al final la visita que la té al CESMA, al Centre de Salut Mental d'Adults o al CAS, que seria com el CESMA, però especificat en tema d'addiccions, és un cop la visita cada mes, mes i alguna cosa, al final aquest seguiment l'únic que implica és a veure què et baixo de Concerta, a veure què et pujo de Ribotril, a veure què t'estic baixant d'això. Bàsicament, he fet acompanyaments a persones usuàries d'aquests serveis i la visita de 20 minuts consisteix en chequear com estan els fàrmacs al final. Pot haver un servei d'acompanyament també, però les hores estan molt limitades i està pujant la població, que està creixent la demanda tant en centres de salut mental com en tema del CAS, i al final el personal es manté igual. Uh-huh. Aleshores, també aquí, com que hi ha un desbordament, que el que està portant és solució individual farmacològica als teus problemes, la teva gestió. Tècniques de relaxació, mindfulness, entre d'altres, i que cadascú pugui portar-ho.
Si tenim sort i ho recepta un psiquiatre... Perfecte, però jo cada cop em trobo més metges de capçalera receptant ansiolítics, antidepressius. Evidentment tenen un coneixement, però no és la seva àrea. Uh-huh. I no tot es tracta. Si al final ve una persona amb un malestar i jo el que faig és donar-te una pastilla genèrica, tampoc t'estic donant la solució a res. Uh-huh. T'estic donant una solució ràpida del moment.
A curt plaç.
Exacte.
Amb tu que et dediques a acompanyar doncs, a molts pacients i a moltes persones, també persones joves, uh-huh, dius que s'ha abandonat els joves emocionalment. Això què vol dir? Ens ho expliques?
Jo crec que estem en una societat capitalista que aposta sempre i cada cop més a l'individualisme i això deixa a la gent jove en un moment de soledat extrema. On a part el discurs que reben a través de xarxes i dels seus iguals és jo mateix, jo m'ho busco, jo m'ho treballo, si estic malament no ho explico, si és un logro perfecte ho pujaré a xarxes i tot serà meravellós, però no tenim o no els estem deixant desenvolupar un aspecte comunitari, de sentir-se acompanyats pels iguals i perquè estem per sobre en edat. I al final això també és la nostra responsabilitat.
Jo sempre em pregunto com a societat on està, i suposo que vosaltres també heu reflexionat sobre professionals i sobre persones doncs, que ara parlem del teu cas, també Jordi, però que heu estat a prop, on es troba l'equilibri entre posar fi a l'estigma i d'altra banda normalitzar el consum de drogues?
No ho sé, perquè és difícil, perquè com batalles amb un estigma que és tan històric, de tantes dècades, que el propi sistema, jo crec que també l'engreixa, que després també tenim el nostre, no? L'autoestigma. És complicat. Jo crec que el que falta és parlar-ne millor, perquè de drogues se n'ha parlat sempre, no? Jo recordo des de petit aquella campanya de tope sin drogues, jaja, no era molt paternalista, com sempre que se'n parla d'aquestes coses, poc honest. i també poc compassiu. Jo crec que la meva experiència com a anava a dir exaddicte, però no, jo dic addicte perquè jo crec que ho seré tota la vida, el que passa és que ho he domat i ho he regulat. És aquesta batalla amb que ningú ho entengui, i com que no ho entén, no se'n parla, i com que no se'n parla, te n'avergonyeixes, i com que no te n'avergonyeixes, no pots demanar ajuda, i és un cercle viciós. Llavors jo crec que perquè s'equilibrés tota aquesta narrativa, s'hauria de fer, des de qui té la responsabilitat, que són les autoritats i les institucions, doncs trobar un relat una miqueta molt més conciliador, molt més amable i molt més honest. És com necessitem una conversa una miqueta més sana per això, perquè al final ens porta aquesta vergonya que et fica dins d'un armari i que és impossible o molt difícil demanar ajuda.
Mira, Jordi, em quedo amb tu. El teu cas és conegut, a més has escrit un llibre.
Correcte, sí, fa poc.
Com? Explica'ns.
Es diu Casi me muero i otros hits, perquè literalment vaig estar a punt de morir per culpa de les drogues. O gràcies a, perquè també jo necessitava una hòstia. Jo necessitava un toc de realitat i el consum meu i l'abús meu estava tan normalitzat en el meu entorn que jo no detectava les línies vermelles i les red flags que tenia al meu voltant. No tenia senyals de perill.
Com va començar tot allò i tota aquella època?
Doncs molt progressivament. Precisament per això m'agrada parlar d'aquests imaginaris col·lectius que hi ha i desmitificar l'abús de drogues amb la imatge aquesta del yonqui de la xeringa penjant, perquè persones addictes a substàncies legals o il·legals n'hi han de moltes maneres, de moltes classes socials, sobretot. És una cosa que aprens molt també quan t'hi endinses. A mi també em va donar moltíssima informació, sobretot el procés de rehabilitació després d'aquesta sobredosis que vaig patir el 2018. Però contestant a Alba, va ser una cosa molt paulatina, molt lenta i molt progressiva. Perquè jo, a l'acabar la uni, el meu primer terreny professional en el que em vaig com realitzar i vaig trobar com que sonava la flauta era la nit, l'oci nocturn. I com bé sabeu, a la nit hi ha una miqueta més de droga que a altres llocs, perquè la droga està tot arreu, però sí que és veritat que a la nit i en les esferes creatives, també es diu que en els rodatges, no? Però a la nit, ostres, és un caldo de cultiu perquè està molt fàcil i si a més estàs treballant, les substàncies les tens o molt assequibles o gratis inclús, no? Perquè hi ha aquesta cosa de que t'invito, llavors...
Sí,
va ser una cosa molt, molt progressiva i que no vaig poder detectar quan aquest consum ja no era recreatiu, sinó que era funcional tirant a abús i no ho vaig poder detectar perquè estava molt normalitzat al meu entorn i va ser molt lent.
I aquí és quan tu dius que necessitaves una hòstia, és perquè malgrat tu tinguessis moltes senyals, avisos, també suposo que un entorn, amics, gent al voltant, no hi havia manera de que tu deixessis de perpetuar aquesta conducta i necessitaves una hòstia, un límit fort.
Sí, ara amb la perspectiva, ho he pogut llegir d'aquesta manera. Clar. Tot allò que em va passar, han hagut de passar uns quants anys perquè ho pugui veure doncs, amb aquesta fredor que feia falta també i després treure conclusions i ara estic en el moment ja del perdó i de la compassió i de inclús agrair-m'ho, però això he necessitat doncs, molt de temps, molta teràpia, i ara el llibre també m'ha ajudat moltíssim. Però en aquell moment no, és que no. És molt fort, com en el meu cas i en el del meu voltant, era inclús una burla, o sigui, ens burlàvem del perill de la droga.
No tenies percepció de perill.
Comences a fer el mono d'una manera, a abusar, i vinga, més grossa, i vinga, tal, i... Hòstia, em fa una vergonya això quan ho recordo, perquè, o sigui, no calia que tampoc vingués el president de torn a ensenyar-me això és el que et pot passar si prens més coca de la compta. Vull dir, al final ho saps també, no? I pues, la intuïció i el sentit comú, però és que el perds per complet. El perds per complet i sobretot quan hi ha, que és el que almenys en el meu cas hi havia, aquesta necessitat d'escapar i de muntar-me un personatge per navegar tots aquells entorns que la meva ansietat social i aquell nen encara una mica poruc no podia. Llavors em vaig ficar aquella màscara jo. Quan et passa alguna cosa dolent pots aprendre'n, és literalment això. A mi em va ajudar a poder pues fer net, no? I buidar una miqueta tot aquell soroll que hi havia, tot aquell brilli-brilli per conèixer-me. I pues, per això puc viure amb agraïment que em passés una cosa tan perillosa, perquè és que si no segurament no m'hagués trobat a mi mateix mai, hagués estat tot el rato solventant-ho, no? Veig que m'estic passant per aquí, però continuo. Jo crec que necessitava literalment aquella hòstia i el procés d'introspecció que et brinda, que tens l'oportunitat de fer quan et passa alguna cosa així, almenys jo el vaig agafar amb molta responsabilitat des del principi, perquè em va passar i va ser com, vale, ens hem de posar a treballar aquí, això no pot tornar a passar. O sigui, és que literalment vaig estar a punt de morir. Imagina't, o sigui, és una burrada que se't mori el fill, no? El germà...
Posar-te, perquè et fas això tu mateix, no? Tu mateix és el teu voltant.
Llavors, en seguida em vaig posar com a treballar-ho i sí.
I ara et sents més lliure.
Sí, perquè les feia molt condicionades, totes les coses, no només clar, el consum. Ho feia tot molt condicionat al resultat i al resultat que es veiés, també. Que tingués o likes, o que em generés que el meu jefe estigués content, o que jo em generés més bolos de DJ. Tot el rato per la gent. I no només la sobredosis, però totes aquestes experiències i aquest despertar que he fet, doncs m'ha vingut bé per saber qui sóc i prendre les decisions d'una forma més conscient. I a mi em continua agradant el plaer que et dona, doncs, no només el gust, sinó també l'efecte aquest de la tontaina, d'una copa de cava o dues, però el prenc perquè em ve de gust i perquè vull gaudir d'aquest moment que estic amb la gent que m'estimo i no perquè estic en un esdeveniment i com que no m'atreveixo a saludar la gent, me n'he de prendre tres seguides, que és el que feia.
I has analitzat també segurament aquesta societat compulsiva i addictiva que tenim. Creus que fins i tot avui en dia això marca la manera en la que ens relacionem, la nostra societat, inclús en les conductes saludables? També les vivim de manera addictiva?
Totalment.
I fins a quin punt l'addicció ens ha travessat, saps?
És que és molt fàcil ara mateix que siguis addicte en qualsevol cosa. És aquesta cosa...
Compulsió,
que crec que el nostre gran repte com a espècie, entre d'altres, és a l'autocontrol. No ens ajuden a autocontrolar-nos, perquè com que no autocontrolar-nos pot ser molt rentable per qui li interessa, com per exemple pues, comprar, perquè és que obres això i coses que abans ens connectaven fa 10 anys, a l'Instagram ens connectava, fa 5 anys inclús ens connectava, ara tot el rato t'estan venent alguna cosa. Llavors és com molt fàcil que siguis pues, això, una persona amb poc ull crític, amb poc comportament crític i que caiguis en seguida en comportaments obsessius, inclús en coses presumptament sanes.
Estàs d'acord amb això, Cristina?
Al final tot això el que fa és activar el sistema de recompensa del cervell. De la mateixa manera que ho fa una substància més coneguda com a droga, com la cocaïna, l'alcohol o el tabac. Al final, la compulsió és la fugida constant del malestar i la poca tolerància que tenim a partir d'aquí.
I tu que acompanyes a joves que consumeixen també, quines diries que són les substàncies que estan actualment més en voga, o sigui, o més en tendència? Legals i legals, eh?
Legals i legals. Clar, o sigui, jo vaig des de sessions a... O sigui, i a la meva part del meu dia a dia, que és fer tallers des de primer de l'ESO fins a graus superiors, sí que veig que podríem parlar que de les estimulants el vaper es porta augment a la medalleta de la substància més normalitzada. Sí.
El vaper és estimulant?
La nicotina és un estimulant del sistema nerviós. El que passa que quan a la gent li relaxa és perquè li estàs donant al teu cos la nicotina que t'està demanant. Aleshores, una mica també juguem molt amb els mites, al final, perquè és una mica què és el que jo he escoltat o què és el que jo estic veient, o perquè ara hi ha streamers de referència que a l'hora de fer Twitch fan una prova que és em provaré un vaper pel nas.
Sí.
I em fiquen una... Sí, no diré no, però si es fan aquestes promocions de manera indirecta, que hi ha col·laboracions darrere amb empreses del vaper, per això, no sé qui ho estava comentant, el tema de qui és víctima, al final la gent adolescent ara mateix de 12 als 21 anys, que és quan comencen a fumar o vapejar, són víctimes de la indústria tabaquera que li interessa, sigui snus, sigui vaper, sigui tabac, sigui com sigui, el producte tu el decideixes, però jo vull que siguis un client més. I després...
Tenim el vaper com a estimulant.
Sí, després també s'ha mantingut el tema de l'alcohol, el cannabis, i ara actualment està, bueno, almenys, no només per dades quantitatives que tenim dels informes a la Diputació, que fan els estudis cada 2 anys, també a nivell qualitatiu surten molt els tallers que faig i a les atencions individuals o grupals el tema de l'òxid nitrós, el tema de... Se coneix com bombona, gas de la risa, té diferents noms. És una substància... que seria dissociativa. Que
dissociativa,
una mica, Que s'assembla una mica a la ketamina. És com la ketamina, però no té...
Però què és? D'on es treu?
O sigui, és un analgèsic, realment. O sigui, tu vas al dentista i els dentistes utilitzen òxid nitrós. El que passa que és a l'ús fora de l'àmbit del seguiment mèdic al respecte.
Jo vaig estar aquest estiu a Londres i és amb globus, oi?
O sigui, li fiquen globus perquè...
Vaig veure un munt de joves i de globus pel carrer tirats.
Sí. I es pot comprar per internet, no?
Sí. Que aquí està aquí de la qüestió, l'accessibilitat que hi ha. I també vull recuperar amb les benzos. També et donen una caixa de 20 diazepams perquè et fa un mal a l'esquena i et sobren 18... Pues la gent ho rebent. O sigui, si és que al final l'accés que hi ha a poder aconseguir aquestes substàncies és fàcil, lamentablement. I després està el tema això de l'òxid nitrós, que la gent utilitza com inhalacions de globus, aleshores ja durant uns segons, minuts et pot durar, que tens aquesta sensació de cosquillets, perquè al final no deixa de ser una anestèsia, efecte analgèsic, i la gent ho associa amb aquest moment d'eufòria que hi ha al respecte. El problema que hi ha és que la gent segueix fent inhalacions i l'òxid nitrós, tot i que ja no mantinc l'efecte, el cervell es va quedant i cada cop pot haver-hi més quantitat.
Sí, veig que això és una mica com la febre del popper, no?
Això anava a dir.
I a nivell antropològic, cada societat ha tingut la seva droga de referència. Sí, aquí està l'alcohol. En base a part del Marroc està el haixís.
I què és el que té més pes a l'hora d'iniciar-se? És la pressió de grup? És els famosos? És el malestar ja extès i crònic?
Bueno, jo... Sí que veig, sobretot en grups masculinitzats, el tema de pressió de grup...
Segueix sent.
Sí que és cert que... Jo aprofito també per poder parlar-ne, perquè al final és com... Bueno, sí, encara que soni, pot sonar com a xava, pot sonar com a espai per poder combatre-ho sense cap problema, el tema de la pressió de grup, per poder reivindicar també abstèmies com una altra forma de poder sortir de festa, per exemple, i sempre surt... No, és que eres un pringau, eres un friqui, si segueixes fent això al respecte com a tal. Aleshores, doncs, mínimament fas la pinzellada i... O sigui, tu pots decidir com vols sortir de festa, o sigui, que al final és poder representar tots els models amb els quals tu vols sortir.
Sí, una cosa molt breu, que també crec que és... No saps que necessites alguna cosa fins que t'hi has acostumat. O sigui, no entres allà de forma voluntària en molts casos, no? És com potser un dia has pres alguna cosa o has començat a fer esport perquè volies veure't més fit, no sé què, i de cop has entrat en un bucle perquè estàs en un moment vital que t'ha omplert. I aquí ja comença tal. Llavors jo sempre dic que és molt més difícil desacostumar-se que acostumar-se a algú.
I tant.
És veritat, això.
Bueno, tu abans has dit una cosa que a mi m'ha fet també un toque d'humilitat heavy, que has dit que tu no vas decidir... A tu et van fer addicte. No ho has dit, m'ha resultat molt content, perquè a part et van medicar quan eres menor d'edat. Jo normalment dic molt que jo no vaig decidir ser addicte, però jo sí que vaig decidir prendre'm aquelles ratlles i aquells xorris, no? Llavors això... No sé si encara em falta treballar una miqueta més a nivell d'acceptació, de perdonar-me a mi mateix o així, però penso que ajudaria que l'ecosistema fos diferent, perquè, mira, ara parlaves de relacions interpersonals, no? d'amistats. A mi, un altre ecosistema en el que les amistats s'acompanyessin diferent, i que això s'amplifica el que està passant en el món també, no? També som resultat del nostre context, m'hagués ajudat, perquè jo em vaig sentir molt sol. En el meu procés de donar-me compte de que era addicte i també de sortir-ne. Em vaig sentir super sol.
I totes aquelles amistats també que...
Bueno, clar.
Els hi feies de mirall.
Sí, això per un cantó i després que sí, que has d'allunyar-te. Si vols treballar-ho, has d'allunyar-te. I et dones compte de que potser et pensaves que t'unien un munt de coses amb aquella gent i no t'unien tantes, t'unia més aquelles pràctiques, no? Aquella nit i el consum. A mi això em va fer molta pena i vaig plorar molt en el moment aquell de tenir com més netedat en el meu... I clar, afloraven coses maques i afloraven també coses no tan maques i això em va posar molt trist. Però m'hagués anat molt bé a vegades potser només que algú hagués estat, eh? Tampoc necessites allà algú que sàpiga mogollon de drogues i t'expliqui. Pues això que estàs fent, a lo millor, pues amb una miqueta menys, no sé quantos... No necessites a ningú científic, sinó és algú que estigui, i a mi això em va faltar una miqueta per part de la gent aquesta amb la que sí que compartia aquestes pràctiques.
Tot i el que explicava el Jordi, hi ha una altra pregunta que sempre em faig també, que és, tothom que es droga, siguin drogues legals o il·legals, significa i vol dir que no està bé o també es pot fer un consum responsable i per plaer? Sempre vol dir que alguna cosa va malament? Drogar-se sempre vol dir que alguna cosa va malament?
Jo diria...
Sí.
Jo t'he de dir que no. I que al final parlar de la part positiva, i això sona una mica... Però parlar de la part positiva del consum també és una realitat. El consum té estones d'eufòria, d'estar sobretot en un context de festa, no? I la gent no es fa addicta a una substància que la fa patir. I aquesta part també existeix. Llavors, obviar que el consum t'aporta coses positives, és perillós també. Perquè el que fa és que una persona no t'ho vulgui explicar.
Clar.
Perquè si només tenim la imatge del consum, doncs el que deies, no? De la persona que consumia heroïna als 90 a Espanya, de l'alcohòlic que està al bar del barri, doncs no, també hi ha moments de festa, d'eufòria, on el consum és una part que ajuda.
O no només de recreació i d'eufòria festiva, sinó també en entorns creatius també hi ha gent que utilitza substàncies i que, bueno, aconsegueixen unes coses que potser sense aquesta ajuda...
Expandir la consciència.
Expandir la consciència, exacte. Jo, no, no, potser em falten molts referents, però algú com Alaska fa poc en un documental ho explicava, que part de la seva carrera artística van ser un actor principal les substàncies com l'LSD. Llavors, clar, obviar-ho és com silenciar una part. Llavors aquí ja estem entrant en aquest moment tabú, que és el més tòxic de tot. Llavors jo no sé com, no tinc propostes solucionadores, però crec que seria aquesta la línia de treball que hauríem de...
No, que hi ha entitats i associacions com Energy Control, per exemple, que fan awareness, no sé com es diu en...
Conscienciació,
sí, perdó. O també pues, col·lectius petits que a festes concretes, sobretot en el món queer i tal, fan conscienciació sobre aquestes coses. I és un dubte que jo també he tingut moltes vegades, no? Però al final potser també es coneix a tu mateixa i si saps que tens patrons addictius, pues dir, haig de tenir més cuidado.
Exacte.
Sí.
O el que diries.
Bueno, és que al final... Parlar de concepte bo o dolent, jo refuso una mica de parlar perquè estem atenent-nos a un judici moral. Hem estat parlant de que ens pot anar bé un avenço si hem tingut un episodi d'ansietat com un parche temporal, com aquesta cosa que estava dient el Jordi. Però, clar, poder refusar-nos a un titular de parlar bo o dolent és que hauríem de... O sigui, perquè per començar no partim de la base de efectes que fan la substància, perquè si ens basem com a definició de droga, entra en un mateix espectre, des de la cafeïna fins a la cocaïna. Aleshores, clar, podem parlar de graus de funcionalitat. Si jo un dia no em prenc el cafè, potser em sento una mica més irritable, però no deixaré de venir a la turra, no deixaré de quedar amb les meves amistats. En canvi, hi ha altres substàncies que amb menys procés al respecte, siguin depressores, siguin dissociatives, siguin estimulants, poden crear una alteració en el meu dia a dia. Pot fer que deixi d'anar a la feina, pot fer que deixi de quedar amb les meves amistats, pot crear aquest aïllament. Aleshores, tot i que sigui un treball més complex i que seria anar una per una i veure realment què hi ha, perquè hi ha algunes que estan molt normalitzades i el que porta és que hi hagi un alcoholisme en silenci, perquè a l'entitat on treballo, la població adulta, la gran part és problemes amb l'alcohol, però després arriba la festivitat.
I en solitari.
I en solitari, exacte. Clar, quan passes a consumir sol o quan passes a apostar sol, ojo, és un hàbit de risc ja.
Exacte.
Aleshores, estàs deixant de fer consums socials a consum individual. Aleshores, són com alertes de riscos. Per això, l'enfocament ha de ser, per mi, preventiu, en el sentit de que la reducció de riscos, la reducció de danys, al final, que també existeixin aquests programes, i crec que el Jordi posa un molt bon exemple, perquè al final la gent associa també, amb l'estigma associat a les drogues, que la recuperació no es pot fer. És com que qui ho és, ho ha tingut, i és com que ja has claudicat sentència, i no és el cas, o sigui...
Hi ha una cosa que deia la Lola Flores, que és un meme que va sortint de tant en tant, bueno, un meme, una frase que va dir que és "todo se puede en esta vida con método", no? I al final és una màxima molt interessant, perquè jo, ara que estic fent...
M'ho estic apuntant,
Ara que estic fent les entrevistes amb el llibre, em pregunten què els diries al Jordi d'aquella època, no? Inclús algú em va preguntar si te'l trobessis en el lavabo aquell dia que va fer allò. Clar, jo és que no li diria... Pues que no m'atreveixo a dir... que li diria que no ho fes. És que a mi m'agradaria posar-me en la ment i aportar-li tot el coneixement que he tingut amb aquests gairebé 10 anys després perquè prengués aquestes decisions des d'aquest prisma que deies tu, Maria, en plan, perquè ho estic fent i, bueno, si estic passant una mala època, doncs millor que no ho faci. Clar, aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta que jo no em vaig fer i que la majoria de gent no es fa, però seria la més interessant que ens hauríem de plantejar a l'hora de qualsevol consum o de qualsevol comportament que pogués tenir un caire obsessiu en poca distància, com també, repeteixo, treballar, sí, comprar o consumir cossos.
Ja, és un gran valor, però no us demanaré que me'l desenvolupeu, només si a priori vosaltres estaríeu més a favor de la prohibició o de la regulació.
Uf, tremendo melón.
Ja. Però no volíem deixar de fer-la.
Jo és que penso que la prohibició...
No cal argumentar, vull dir...
La prohibició pot portar a l'efecte contrari, a més estigma, a que la gent s'amagui, que demani menys ajuda... Però la regulació també em fa molta por, perquè sento que assumim...
Qui regula i en base a què?
Exacte. Ara. Assumim una realitat d'una societat malalta. I penso que hem de ser una mica optimistes o utòpics en pensar que hi ha una altra porta a obrir. Llavors, no sabria què dir-te, la veritat.
El fet de que es prohibissin totes, jo ho veig ara impossible, i a part també es crearia un mercat alternatiu de compra-venta, de que...
Clar, és que què cosa hi ha prohibida?
La conducta seguiria existint. això també, regular tot, regular també el que pot passar, o sigui, al final cada moviment, cada posicionament, també dintre de les dues està la despenalització, o sigui, és com que també podríem anar desgregant.
Tampoc ho tens clar.
És que, clar, és el que he dit abans, Alba, que és que dependrà molt de quines substàncies estiguem parlant. Prohibim la cafeïna. Si prohibim totes les drogues, prohibim la cafeïna, prohibim la teïna. Clar, al final, desgranar seria anar una per una i veure quins són els efectes que hi ha. L'aspecte no és el mateix, no s'ha parlat avui, però la Tussi, per exemple, que es fa vendre com la cocaïna rosa, però per exemple, esquetamina i MDMA. I que la persona tingui informació al respecte. És el que jo intento també traslladar, que vosaltres tindreu la decisió, però almenys vull que tingueu la informació i l'espai d'acompanyament, si és necessari al respecte.
Vosaltres dos, prohibició, regulació?
No ho tinc clar.
Jo diria regulació, perquè la història de l'ésser humà amb les coses que se li prohibeixen, o sigui, sempre arriba la fiblada, no? De fer-ho d'amagades. Llavors, no sé, crec que diria regulació, però amb què es fes amb cura, no? I amb que la gent tingués aquest espai d'informació, de conscienciació, que hi hagués més conversa. Regulació si fóssim diferents, l'espècie humana. I vull pensar, a vegades, soc més pessimista que optimista, però vull pensar que ens dirigim cap a que sí que ho podrem ser-ho.
Moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. Ha sigut un plaer. Ens hagueu acompanyat. I ara una entrevista també sobre aquest tema i més amb la Maria Arnal.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, ciao.
Ningú canta, fa, explica amb la sensibilitat que ho fa ella. Evidentment, estic parlant de la Maria Arnal. Benvinguda! Ens hem proposat de fer l'entrevista amb ASMR, però al final hem decidit que no era bona idea. Sí. Però seria increïble. Que bé tenir-te aquí.
Moltes gràcies per convidar-me.
A més, estàs presentant Ama, el teu últim disc. Pell de gallina, quan el vaig escoltar.
Que guai, moltes gràcies.
Estàs relaxada, que costa avui en dia trobar moments per relaxar-se i per prestar atenció a coses en general. Sí. I va ser un gran moment de gratitud i de poder connectar bé amb aquest disc.
Que guai, t'ho agraeixo molt. Realment, per l'estona, perquè precisament, o sigui...
Dedicar estona a coses...
I surten com 200 cançons, 200.000 cançons al dia, no? Uh-huh. És que és molt heavy.
Escollir-te, no? Escollir, sí. Escoltar la Maria...
Moltes gràcies.
És molt maco. De fet, és el teu primer disc en solitari, tot i que en un disc, evidentment, hi participa molta gent, però és el teu primer disc en solitari. Sí. Jo voldria saber amb què t'has trobat treballant tu sola. Què t'ha sorprès de tu treballant sola?
O sigui... D'una banda, ha sigut com un procés molt bonic de, com, a veure, pot sonar una mica cliché i tal, però realment ha sigut com un camí cap endins, no? I clar, quan treballes en aquesta direcció, sempre és un camí d'aprenentatge. I, no sé, sento que he tingut moments com, de, per exemple, d'haver-me d'encarar a la meva part més extremament obsessiva i perfeccionista. I he pres molt d'això, perquè sento que a vegades és com una mena, és com la cara més visible d'una inseguretat molt, molt radical, no? He après a confiar des d'un lloc diferent.
Clar, perquè és amb tu mateixa només, perquè
exacte.
Abans ho comparties, no?
I al abans final, ho compartia, a veure...
Segur que hi ha dubtes que compartits...
Clar,
que
i llavors també...
Cap,
exacte,
dius, ah, vale.
Exacte, o que t'amagues darrere de, doncs, per exemple, potser hi ha coses que no et convencen, però al final ha sigut... un sacrifici pel bé de l'harmonia comuna, no? Exacte. Aquí no hi havia més harmonia que la meva, tot i que ha sigut un projecte super col·laboratiu, perquè per mi l'espai col·laboratiu és molt enriquidor i a més és un espai com d'aprenentatge i de diversió. I he conegut a gent increïble fent aquest disc, m'ho he passat molt bé, però sí que clar, que m'he hagut de trobar en situacions que estava acostumada a compartir-les doncs individualment, però això també era un desig, és a dir, aquest moment l'he desitjat moltíssim i per això me l'he disfrutat, me l'he gaudit,
ja n'has sortit,
moltíssim, exacte, i per mi hi ha un èxit intern que és el d'haver aconseguit fer-ho, perquè en molts moments he dubtat de si en seria capaç o si, per exemple, doncs no ho sé, si ho gaudiria, saps? Si enyoraria certs aspectes, saps, del fet de no estar en solitari, perquè ja és una responsabilitat més heavy, no? Molta més pressió, però la veritat és que he aconseguit com... Exacte, fer el viatge i el premi és preciós, realment.
Clar, jo penso en el cap de la Maria Arnal, el que deu passar pel cap de la Maria Arnal, concretar-ho en idees, en cançons, en un disc, ha de ser difícil. És un veig un món enorme que has de transmetre a través d'un disc.
Però bé, realment per mi tinc una sensació tan forta de debut, és com estranyíssim.
De debut, eh?
És com quan, saps, com quan dones una volta, o sigui, com si el temps en lloc d'anar en línia recta anés en voltes, no? Una espiral o un cercle.
Circular.
Sí, que torna a un mateix lloc, però potser has fet el camí més profund, saps? És a dir, vas fent com cap a baix o cap a dalt, on vulguis, i li dones la simbologia que vulguis, és igual. La sensació és que estic en un punt com de retorn a un començament, alguna cosa així, o que hi ha una etapa que s'ha tancat i que en comença una altra. I la força d'inici és tan heavy.
També hi havia aquesta sensació, aquesta força d'inici, el posar-ho en escena,
sí.
Aquesta sensació de debut, també.
Sí, però és que és molt fort, perquè, clar, per mi debut sempre estava molt associat. Per això és com un moment de ressignificació, perquè per mi debut sempre estava associat a una espècie de sensació verda, saps?
Clar,
és a dir, de primerenca, una inseguretat molt essencial, saps? O sigui, com una mena de tal, i aquest, en canvi, aquest segon debut, d'alguna manera, o aquest debut en solitari, és molt diferent, perquè ara em sento molt més en pau amb l'artista que sóc, no sé, tinc molta més claredat sobre el que m'agrada fer, el que no, sobre nocions que són molt importants en aquesta indústria, com de, per exemple, no sé, què puc aportar, o què és la meva idea d'èxit, o no sé, què busco, no, en el meu camí, no sé, o quina és la connexió amb el públic que vull tenir. Jo sé, coses que potser, jo què sé, pues a mi m'han proposat moltes vegades anar a Eurovisió, per exemple,
ah, sí?
Saps? I sempre he dit que no. Però hi ha hagut moments en què he dubtat, així seria una manera que molta gent em conegués molt de cop, no?
I ara, depèn de com vagi, també.
Clar,
Eurovisió,
no, no.
Perquè també és un caramel molt enverinat.
No, exacte, però per exemple, això ho tinc claríssim ara.
Clar.
Saps? És a dir, és pa d'avui i gana per demà, no? No sé si és per avui,
sí.
però són coses que potser t'ofereixen, doncs, quan, jo sé, després de treure el primer disc, o anuncis de molts diners i tal i qual.
I que són,
i sempre,
molt golosos.
Sempre vaig dir que no, i sempre es va dir que no en conjunt, perquè sempre hi ha sempre el temor de si més endavant això te'n penediràs o el que sigui, no? Que crec que, bueno, ser prudent està bé.
Sí.
Però sempre hi havia un punt d'incògnita, i en canvi ara hi ha certs aspectes d'aquesta indústria que els conec millor, altres que encara els desconec, però que la relació que hi tinc amb aquests dubtes no és tant de temor
doncs
i de por.
Doncs és molt perfecte. És com quan tens una altra relació o quan entres en una altra etapa de la vida, no? Que és nou, però ja tens una base.
Jo em sento així.
Després també, clar, fer cançons, explicar cançons, també és explicar històries, explicar experiències
sí.
pròpies. En el teu cas, també, en aquest disc, parles del tabú i del silenci que ha envoltat a la teva família entorn al VIH
sí.
i també a l'heroïna. I precisament avui, a la tertúlia de la Torre, parlàvem de les drogues.
Sí.
Com és que vas decidir que fos també en aquest nou debut o en aquest disc, que aquest fos un dels temes que està al centre, explorar això?
Em semblava molt interessant com fer aquest camí des d'una força amorosa molt forta que no fos romàntica, saps? O sigui, i per mi aquest amor tan pur, on jo el situava dins meu, és en aquesta primera ferida del meu cor, en l'amor cap a l'amiga, cap a la germana, cap a la mare, no? I sobretot en aquesta persona que ha sigut tan important a la meva vida i que sempre ho serà.
Que era la teva cosina germana.
És la meva cosina germana. Els meus tiets van enganxar-se a l'heroïna i així es van contagiar del VIH i van acabar morint de sida als 90, com tantes altres famílies, moltes més de les que en sabem perquè no s'ha dit, no? I perquè dins de la meva família era una cosa molt extremadament dolorosa i el silenci era una protecció. El tema és que la meva cosina també es va contagiar a través de la llet, de la llet materna, que a més la meva família li animava a la meva tieta a donar la llet, a donar de mamà, perquè així no es punxava. L'addicció és horrible. Realment, les persones que hagin viscut, els familiars que hagin viscut aquesta mort lenta tan frustrant i bueno, és com tenir un punyal al cor veure una persona
de
la teva família perdre's, no? en aquest món tan fosc i la veritat és que és dolorosíssim. Així que una vegada vaig veure l'Almodóvar, no? Tenia una frase que deia les víctimes reals de les persones amb addicció són els seus familiars.
Clar, jo això ho pensava també, que és una de les preguntes que sempre se'm plantegen al cap quan quan penso en els familiars de persones que han viscut això a la seva família, perquè al final la persona que té una conducta addictiva o la persona drogadicta, la persona que és droga, fuig del dolor, però també fuig de l'amor dels seus familiars, no?
Bueno, i això, això és una frase d'una... Ah, vale.
Te portes peces, no?
Vale, dic, hola, que fort, no?
Dic, és una reflexió que moltes vegades bueno, he fet i que a mi vaig topar de cara amb la cançó, amb la cançó del teu disc de
Portes Penes. Aquesta cançó està dedicada, o sigui, està inspirada en aquesta emoció.
És molt
difícil
emoció, d'entendre això.
Aquesta emoció que...
D'integrar-ho i d'acceptar-ho.
Exacte, no? O sigui, tu sents un amor molt fort per una persona que per privar-se de sentir dolor també s'està privant de viure, no? I d'expressar. Però, bueno, és que no... No es pot dir res més que és un malson, realment, i que, bueno, que tot el meu suport a familiars de persones que estiguin en aquesta situació, perquè és duríssim.
I el fet de fer aquest disc i explorar-ho a través d'aquí també t'ha ajudat a tu trencar amb prejudicis propis al respecte? O és una... Silencis propis, prejudicis propis, o és una feina que tu ja havies fet i al final el disc ha sigut com la clausura d'això?
O sigui, crec que... No sé, quan et trobes en aquesta situació... No pots donar lliçons de res, és que la vida moltes vegades és duríssima i punt, i has d'aprendre a conviure amb això, no? I a mi el que m'agrada és refugiar-me en la meva feina, que també és la meva vocació, i sí que a vegades ho faig servir com una manera de conviure amb això, i altres vegades ho faig servir com a escapatòria total de la realitat, i per mi refugiar-me en un món on no he de pensar en res que sigui real també em
sana molt. És el teu canal d'evasió.
Exacte, totalment, saps? Això i, no sé, sèries dolentes.
I arrel de que se't morís la cosina germana quan tu eres també tan jove...
Sí, jo tenia 13 anys.
Tenies 13 anys i la teva cosina era adolescent, també en tenia 15. De quina manera ha marcat la teva relació amb la mort?
Bueno, crec que, sens dubte, jo era una nena molt fantasiosa i molt com imaginativa, supersensible.
Molt propi, no?
Sí,
ja sí. M'imaginava.
Sí, també molt expansiva i sociable, O sigui...
Creativa.
Sí.
A tots els nivells.
Sí. Sí, bueno, alegre, no sé. Crec que sí que em vaig... El fet de que se m'ajuntés amb l'adolescència sí que va fer com que de cop i volta em tornés com més introspectiva, saps? Per mi era una mena de... Crec ara, com entenent-ho com un des de la persona adulta que sóc, crec que el que va passar és que em vaig tornar com més sèria o més...
Hermètica.
Més,
protecció,
i potser
una protecció,
més insensible, però que era una manera de dir que potser estava una mica, o sigui, com molt trista, saps? Però, a la vegada, també creia molt que la realitat, no sé, com que hi havia, com que ella es volia comunicar amb mi o alguna cosa així, saps? O sigui, no sé, vivia com una mena de realisme màgic, saps, d'alguna manera, en què la mort no era el que com a adulta... Exacte. Després, no sé, sempre ho he ressignificat, perquè al final, pues, storytelling, saps? Vull dir, vius una mica
el teu propi relat.
En aquest món, exacte. I saps que les paraules són màgiques perquè realment construeixen realitat.
Totalment.
O sigui, llavors, crec que sí que amb aquesta sensibilitat tan fantasiosa, també aquella mort va estar envoltada d'aquesta sensibilitat, sí que va fer que em tanqués més. Per exemple, crec que vaig tenir com un moment de tornar-me com super supervergonyosa, saps? I tenia la meva millor amiga que em feia com d'interface amb la realitat i que jo li deia, pots preguntar això de no sé què? Llavors ella ho preguntava, saps?
Et feia com d'escut, una mica.
Sí, però això va ser durant uns mesos, no ho sé, em costa recordar aquella època, la veritat, o sigui... Perquè també hi havia com molta negació del dolor. Llavors era una cosa estranya. I jo crec que en aquells moments va ser quan m'han regalat la guitarra a casa i tal, i vaig com començar a escriure cançons, llavors vaig escriure una cançó a la meva cosina i ha mort. Vull dir que ja, sí que amb la música sempre hi ha hagut com aquest espai de refugi on sento com una capacitat d'intimitat bestial, saps, amb la música. No m'he d'amagar ni he de ser una altra cosa que no sóc la que sigui en aquell moment, no? I això és com increïble, és molt sanador per mi. I crec que la música en aquell moment ja em donava, doncs, dins de la meva faceta de cantautora adolescent, ja em donava com aquest espai, no? I després ho vaig abandonar, això, saps? Perquè vaig estudiar una altra carrera i vaig tal, i fins que em vaig trencar la cama, vaig tornar a casa de la meva mare i allà estava aquella guitarra, i vaig tornar-la a tocar.
I vas tornar a aquest moment d'intimitat.
I això és massa bo i em fa massa bé com per no dedicar-li més temps al meu dia a dia. I a partir d'aquí ja vaig començar com amb aquesta cosa, no? però m'ha costat tornar-me a sentir tan lliure fent cançons. Sempre buscava com a, ja com a adulta, saps? Uh-huh. Quan, sempre buscava com potser alguna cosa a explicar que tingués un sentit, més enllà d'allò personal, uh-huh. i aquest disc té això, no? O sigui, vaig fer com una mena de, no sé com dir-te, de punt de partida, que és com em comprometre amb això sí o sí, que és, uh-huh. si a mi m'agrada i penso una cosa, és suficient. Ningú ho ha de validar.
No pensaves en el que ens arribaria a nosaltres? No. S'agradarà això? Com puc explicar aquest tema millor? Com pot ser més digerible?
No, jo crec que potser això ha sigut en algun altre moment, per exemple, el triar quin, l'ordre dels...
Clar, més detalls.
Potser en l'espectacle, perquè hi havia una pregira, no?, i tal, però sí que ha sigut una cosa que de dir, atreveix-te a prendre totes les decisions, saps? Era com la meva feina, el meu repte uh-huh. intern,
el teu repte,
saps?
Personal d'aquest disc.
De com d'evolucionar amb això.
Mira, avui a la tertúlia, a banda de parlar, com et deia, de les conductes addictives, també hem parlat de la societat en la que vivim, que ens ha convertit tots una mica com una espècie de zombis, no? Com som molt una societat de malestars compartits, i això fa que molta gent s'abadeixi amb drogues legals o drogues il·legals. També
sí, sí, o amb
drogues legals o amb drogues legals. O amb el telèfon, i desenvolupem moltes conductes addictives. Entenc que la música és el teu refugi, però
tu
també pateixes? Bueno, és la teva addicció, però bueno, és una addicció en aquest cas bona.
Sí, sí.
Però tu també pateixes d'aquests malestars, d'aquestes addiccions? Sents que formes part d'aquesta espècie de societat narcotitzada en la que estem tots posats?
Sí, el que passa que a mi em salva molt la meva feina, clar, jo crec, perquè realment em fa molt feliç i... Però sí que sento que l'addicció és una realitat que ha estat fins i tot dissenyada, és a dir, té un sentit que... la Marta Peirano, que és una pensadora, la coneixes?
Mm.
Vale, ella és increïble, no? És una periodista espectacular. En el seu llibre El enemigo conoce el sistema, que és com de fa potser, no sé, 10 anys o potser 7, mm-hmm. no sé, ho explica superbé, no? O sigui, els nostres telèfons tenen com no sé quants sensors biomètrics, no? No sé si és potser 20, mm-hmm. 20, saps? Diferents, que estan captant totes les nostres dades, que estan captant els nostres moviments, els nostres temperatures, etcètera, passos, etcètera. És una capacitat de generar dades bestial, i la manera d'aconseguir aquestes dades sobre els nostres gustos, sobre terra, és fent-nos més addictes, no?
I tu hi tens una bona relació amb el mòbil i les xarxes?
A veure, jo m'autoenganyo també, perquè dic que és la meva feina, no sé, ho justifico. Sí,
més,
estic de promo, no sé què, saps, tal. Però sí que moltes vegades, ostres, faig molt en les matemàtiques, no? Ostres, 3 hores al dia m'he passat avui fent això... 3 hores al dia multiplicat per 30 dies, són tantes hores que podria estar fent altres coses que sempre dic que no tinc temps de fer i que no sé si em farien millor, però com a mínim estarien més diversificades, no?
Mm-hmm.
Bueno, crec que hi haurà un col·lapse de tot això, sincerament. Al final, nosaltres, el producte no són els mòbils, són les nostres dades. Nosaltres, mm-hmm. tota la informació que generem, totes aquestes fotos, totes aquestes imatges, són, per exemple, les que es fan servir pels grans datasets massius de models sintètics comercials, uh-huh. per exemple, de generació d'imatges, uh-huh. és a dir, perquè, jo què sé, ChatGPT o Sora o tots aquests grans models uh-huh. massius generatius d'intel·ligència artificial funcionin, s'han hagut de descarregar internet. I què és internet? Tota la nostra
nosaltres,
informació és fins 20 anys.
Nosaltres.
Exacte. I, per tant, qui es beneficia que nosaltres siguem addictes, no?
Uh-huh.
Pues molta gent ens
beneficia. I encara que no sigui el mateix, tu, d'altra banda, ets un amant de la tecnologia i també l'apliques molt a la teva música. Quin és el potencial positiu que tu li veus a tot això?
El que marqui els valors humans de la persona que l'utilitza. Hem d'entendre que no podem pensar en la tecnologia sense pensar en el marc que fa aquesta tecnologia possible, que és decisions humanes, decisions polítiques, en un món on hi ha unes carències de, uh-huh. de valors ètics cada vegada més profundes. No?
Uh-huh.
Per tant, crec que el que podem aportar com a persones que ens dediquem a la comunicació, que ens dediquem a allò artístic, que treballem amb el llenguatge, que treballem en la dimensió més simbòlica de la realitat, no? Doncs aportar a, no sé, en els nostres espais, primer, un espai de comunicació tranquil, no? On es pugui parlar en profunditat de coses, jo crec que això és un valor gegant avui dia, saps? Perquè
sembla,
els espais de comunicació,
revolució fins i tot.
Els espais de comunicació s'han reduït a internet,
sí, clar, clar.
No?
Sí, sí.
O sigui,
i els reels d'un minut.
Sí. Exacte. Llavors, cada vegada anem fent més curta la capacitat d'escolta i la capacitat de comunicar. No, més sintètic, més sintètic, no? I ens acostumem a escoltar també aquestes velocitats. I moltes vegades ja no puc escoltar missatges de WhatsApp a velocitat. O sigui, vaig a dos.
Sí, sí, jo també. I és,
o sigui,
com, ui, ma,
que heavy, saps?
Molt fort. S'adapta.
Inclús les meves propies cançons.
Les veig a...
No, quan he de mirar vídeos i coses així, sí que és com tal, tal, tal.
Això també, o sigui, el mòbil i tal també és com un... Ah, i avui ho parlant amb la tertúlia, és també una manera d'evadir-se, de desconnectar, de no sentir, de no evitar el dolor. Tu, com a artista, persona sensible, connectada a les teves emocions, què fas per evitar, per estar en el dolor? Quins recursos tens?
A veure, a mi teràpia em va genial, o sigui, realment faig teràpia, o sigui, hi ha moments que he fet teràpia com més intensa i hi ha moments que és com que no em faig, no? Tinc la meva terapeuta que és increïble, la Mercè, i que m'ha ajudat molt com a situar coses i a treballar com coses que venien una mica de fàbrica o que eren bastant, bastant profundes. I després el que faig, doncs, és, no sé, agafar consciència d'això i, no sé, intentar no enganyar-me a mi mateixa. O sigui, intentar ser molt honesta amb mi mateixa i també fer cas a la gent que m'estima quan em diu, ei, t'estàs passant amb això, o mira això, o el que sigui, sí, com escoltar. Crec que l'addicció moltes vegades fa que un es tanqui en banda i deixi de connectar amb la realitat i s'ha d'escoltar la gent que t'estima.
Hi ha una cosa que pensava, perquè moltes vegades en els sectors creatius i sectors concerts, món de la música, món creatiu, estan molt a prop també del consum de drogues.
Sí, jo he vist molta gent...
Clar, dic, com ho has fet? O sigui, perquè ha de ser
perquè jo soc molt sana, no m'atreu això.
Clar, no que ho hagis fet... No que hagis aconseguit no fer-ho, sinó per no jutjar-ho, no condemnar-ho i viure amb tranquil·litat perquè conviu al teu voltant, saps?
A veure... Sempre ha sigut com una línia, clarament, que en el meu projecte això no m'interessava i no volia, no? Per suposat, ara encara més, perquè sóc jo qui ho decideix. O sigui, com, com ha de ser. Sí, exacte. Però bueno, sí que és una realitat que això està present i està allà, saps? Però és una cosa que a mi no m'interessa gens.
I hi ha altres maneres com a artista d'expandir la consciència? Perquè...
Home, clar, és que l'art és això. O sigui, clar, per mi això em sembla molt més interessant, no? Hi ha molts artistes que ho han explorat des de, jo què sé, una Marina Abramovic, més igual des de la performance, des de, també des del control o des de l'exploració d'allò que és el temps, no? Que al final, bueno, doncs un projecte de música com el meu també té les seves limitacions, saps? Però per això és guai també de cop i volta tenir com vies obertes cap a més instal·lacions sonores o coses així que permeten també fer coses diferents i jugar també amb aquestes nocions que són potser més típiques d'altres disciplines de les arts escèniques, no? Per mi ha sigut brutal. Jo he tingut la sort de guanyar una beca europea increïble, que és una beca STARTS, és un programa d'investigació de ciència, art i tecnologia, i d'estar un any sencer amb un equip de científiques del BSC, la Barcelona Supercomputing Center. L'equip del Fernando Cuquiet, la Sol Bucal o la Paula... O sigui, com gent supertop, saps? Que m'han explicat com funcionen aquests models, que hem
vist
la història... Ells no tenien experiència en aquesta tecnologia, però sabien com funcionava, saps? I podien entendre totes aquestes nocions i conjuntament hem anat aprenent ells de mi, jo d'ells, de, per exemple, quan tu treballes des de la curiositat artística, no necessites trobar un resultat, saps què vull dir? En canvi, ells com a científics...
Sempre
o elles,
busquen el resultat.
Clar, sempre, però el camí, el procés d'investigació i de curiositat s'assembla molt.
Pot anar de la mà.
S'assembla molt en la ment curiosa, científica i la ment curiosa experimental d'un artista, saps?
Aquesta ha sigut, entenc, una de les grans obertures que t'ha donat aquest disc. Quin altre diries que ha sigut l'aprenentatge més útil que has tret de Dama?
Bueno, jo crec que el fet de desenvolupar com una, o sigui, una confiança interna, no? Que a mi, per exemple, me la dona molt l'acció. L'acció em dona molta claredat. És a dir, en canvi, la inacció sempre em genera més estrès i més com confusió. Moltes vegades no sé què vull o no sé què busco i el fet de fer encara que sigui malament i imperfecte i que no m'agradi, el fet de fer em porta cap a un altre lloc. Uh-huh. I moltes vegades m'impulsa més el saber el que no m'agrada, uh-huh, que el que a vegades no sé exactament què és el que busco, però sé què no m'agrada. I per tant, el fet de fer em dona claredat, m'ajuda a entendre què no, i aquest què no em va avançant cap al que sí, no?
Doncs moltes gràcies per aquesta conversa. Esperem que gaudeixis molt d'aquest disc i d'aquest nova ama, igual que nosaltres hem disfrutat també escoltant aquest disc i d'aquesta conversa.
Moltes gràcies, guapa. Fins ara.
I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve.